Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El curs escolar ha començat. Hem conegut avui les primeres dades facilitades pel Departament d'Educació sobre casos positius que tenen com a punt de referència alguns centres educatius. Potser el missatge d'avui per a tots nosaltres, els qui de manera més directa o més indirecta estan relacionats amb l'escola i amb l'educació, és que cal vigilar molt les entrades i les sortides dels col·legis. Hem conegut algun cas d'ahir i també d'avui en què pares i mares han patit aglomeracions a les portes amb una vorera estreta en algun centre que té espai a l'interior, pati, per acollir i gestionar aquests moments. També les sortides esglaonades de vegades van acompanyades d'allò de quedem i després ens juntem tots. No, és important que tothom vingui de casa al matí i torni a casa a la tarda. Entre tots hem de contribuir a fer el més suau possible aquest inici del curs, perquè l'educació és molt important i perquè no ens podem permetre un altre confinament general i tancament de les escoles. Tot això amb les prevencions i les reserves que calgui i amb les crítiques que, com les que ens mostrava ahir un representant sindical de professors de secundària, calgui fer si és necessari. Passen 2 minuts de les 6, avui estrenem secció dels dimarts, temps de diàleg, a la primera part després de l'informatiu i a la segona parlarem de la intenció que té el govern espanyol de regular per primera vegada a l'Estat l'eutanàsia. Això és el que us proposem, comencem el programa. I ho fem abans del resum de notícies amb el pensament del dia avui amb la pedagoga Marta Burguet.
Bon dia tinguem, tot i que el més encertat fora un llarg silenci, l'excés de paraules i missatges no ajuda. Aquests dies em qüestiono el que sempre he dit als meus alumnes. M'agrada parlar-los de que estem en l'era del pentacentrisme. El centre és la pantalla. Quan parlem dels sistemes educatius dels darrers segles, veiem que durant anys l'educació s'ha centrat en el magistrocentrisme. El centre era el mestre. Un nou paradigma educatiu sorgia amb les pedagogies paidocèntriques. Pai 2, l'infant al centre. Ara m'agrada dir-los que estem en un pentacentrisme, que no ens ajuda gaire. Marxem de la relació, l'evitem i ens esquivem. Tant a classe com al metro, a les sales d'espera, a casa, al centre, són les pantalles. Tot això quan teníem possibilitat del cara a cara. Aquests dies ens veiem obligats al pentacentrisme, i sort en tenim. Valorar la presència mentre ens veiem obligats a suplir-la pel pentacentrisme sense que ni un ni altre ens atrapin.
El mirador de l'actualitat. Una estona diferent per conèixer els temes que ens interessen. El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Comencem el resum informatiu. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
S'aprova el projecte de llei de memòria democràtica.
Així és, ha estat el Consell de Ministres d'avui. Per tant, aquest nou pas per la reparació de les víctimes del règim dictatorial de Francisco Franco es troba molt més a prop d'esdevenir una realitat a l'espera de la votació al Congrés espanyol, on tot apunta que comptarà amb el suport d'una majoria de legisladors. La llei recull algunes de les demandes dels col·lectius que fa anys que breguen per progressar en matèria de memòria històrica, com ara anul·lar sentències franquistes i legalitzar l'exaltació del franquisme i també l'actualització dels continguts curriculars per tractar la repressió i violència patides contra les dones mentre va durar el franquisme.
Balanç del segon dia d'escola, que és molt clar, 17 grups confinats i 115 casos de positius per Covid-19.
Així és, tu feies referència a l'entradeta, ahir 1,5 milió d'alumnes de més de 5.400 centres de Catalunya varen començar el curs escolar. En el segon dia de classes, el Departament d'Educació ha actualitzat les dades de casos positius de coronavirus, grups confinats i centres que han hagut de tancar. 70 casos positius entre els professionals, mentres professors, personals d'atenció educativa, administració i serveis, 45 casos positius d'alumnes i tots aquests casos confirmats han derivat en confinaments.
Comencen les multes a la zona de baixes emissions de l'àrea de Barcelona amb autoritzacions i moratòries d'aquesta àrea.
Això és, s'amplia el llindar per obtenir una moratòria en cas d'autònoms amb rendes baixes que necessiten el cotxe per treballar. La zona amb restriccions comprèn, recordem, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i part d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
Hora de saber quin temps farà a les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tenim ruixats, algunes tronades a punts de les comarques del Pirineu i també muntanyes de Tarragona. És la novetat del dia respecte a ahir, perquè de moment la calor continuarà sent ben intensa. Per demà dimecres esperem una jornada molt semblant a la d'avui, amb més clarines al matí i a partir de migdia crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també alguns punts de les muntanyes de Tarragona. I aquí sí que pot haver-hi algun ruixat de caràcter dispers. De cara a dijous augmentarà més la nuvolositat. Podríem tenir un divendres amb ruixats més extensos, també primeres hores de dissabte, però ja a partir de dissabte obertura de clarianes. Les temperatures, tot i que puguin baixar una mica els propers dies, continuaran sent altes durant tota la setmana.
Gràcies, Jordi. I el Papa Francesc ha parlat avui en el seu compte oficial de Twitter sobre la Mare de Déu dels Dolors, festa que celebrem avui. Ha expressat que la Verge Dolorosa, que va plorar amb el cor traspassat la mort de Jesús, es compadeix ara del sofriment dels pobres crucificats i de les criatures d'aquest món, exterminades, afegeix, pel poder humà. El pontífex afegeix l'etiqueta Coixinet Tiempo de la Creación. El Sant Pare s'expressa avui en aquesta festa important en el calendari cristià, referint-se també a la nova Eva, que va contribuir de manera tan admirable, conclou, a la vida, sent sempre obedient als designis de Déu.
Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati. Tots els dimecres a les 8 del vespre.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Comencem avui temps de diàleg pel que fa a la temporada 2020-2021. Us acompanyarà a partir d'ara, a aquesta hora, dintre del magazín del Mirador de l'Actualitat. Avui volem parlar de la comunitat jueva de Catalunya. Per començar, aquest col·lectiu compta des d'aquest estiu amb una nova realitat. A principis d'agost va començar a caminar l'associació Amics dels Calls de Catalunya, amb la signatura de la seva Constitució al vell mig del Call de Barcelona. El naixement d'aquesta entitat s'ha produït en el mateix lloc on van morir 300 jueus a finals del segle XIV, amb la idea de mantenir en la memòria aquella ferida entre catalans, així va ser, i mirar endavant des de la construcció d'un present i un futur en què la cultura hebrea tingui un lloc en l'actual context de llibertat i diversitat religiosa que vivim a Catalunya. I ens acompanya per parlar-ne Carme Vinyes, presidenta de la nova associació Amics dels Calls de Catalunya. Senyora Carme Vinyes, benvinguda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, ens pot recordar a què ens referim quan parlem de call en el context històric de la presència del judaïsme a la nostra història?
El call fa referència a la paraula callum, que és carrer, i és com el carrer estret, i fa referència als barris jueus, on podíem trobar el forn, l'escorxador i, evidentment, la sinagoga, dins de les ciutats cristianes de l'època medieval a Catalunya.
Per tant, és aquest referent de la presència jueva. I bé, anem al gra. Què és l'Associació Amics dels Calls de Catalunya? Amb quina idea neix? I de quina manera vol actuar en la Barcelona i la Catalunya d'avui?
Doncs nosaltres som una associació cultural i la nostra finalitat és pel vincle jueu. Volem promoure l'intercanvi i la cohesió dels ciutadans de Catalunya amb la seva empremta jueva i l'actualitat del judaïsme que encara vivim avui a Catalunya. Tenint en compte que tenim bodegues de Vic Kosher, que es produeix aquí a Catalunya, que a Vic trobem el Chocovic, que és una empresa que produeix xocolata també kosher. Quan dic kosher vull dir que és apte pel consum segons les lleis jueves.
Per tant, tenim aquí doncs, la manera de fer present, no?, des de la cultura, aquesta presència històrica i també una mica mirar endavant, oi?
I tant. Tenint en compte que tenim un llegat molt important jueu a Catalunya, que tenim un present que forma part del nostre dia a dia i, evidentment, estem per construir un futur al respecte.
Per exemple, l'acte inaugural, el rabí Lieberson lamentava aquest mateix estiu que vivim marcats, deia, per una desconnexió entre la història i el present, entre les religions i els creients, i sobretot entre les persones que han nascut en un lloc i les que expliquen la seva història. Potser cal tornar a vincular el judaïsme amb la Catalunya d'avui a partir de la presència. Sabem que són uns quants, no?, de persones jueves de les diferents branques.
I tant, ara mateix només la ciutat de Barcelona compta amb sis comunitats jueves diferents, entre reformista, massortí, ortodoxa, i també és important remarcar que aquestes comunitats també les formen jueus nouvinguts, i aquests jueus nouvinguts també ens sembla interessant, i és una finalitat de la nostra associació, que coneguin com a passat jueu que tenen, la seva connexió també amb Catalunya i amb la terra que ara habiten i en part també ells desconeixen.
I podríem dir també que no torni a passar res com el que va passar fa més de 600 anys, no?
Evidentment, en un àmbit
molt diferent
de comprensió i d'entesa entre les comunitats.
Sí. Avui amb Carme Vinyes, presidenta de la nova Associació Amics dels Calls de Catalunya. Com funcionarà aquest col·lectiu i quina previsió d'activitats i missatge ens pot avançar que oferirà en el marc precisament d'aquesta diversitat, d'aquesta comprensió religiosa que tenim avui a Catalunya?
Doncs les nostres activitats seran totalment obertes a tots els ciutadans de Catalunya, independentment de la fe que professin, i tenim una vertent històrica on es podran fer visites als calls, als cementiris jueus i a punts d'interès. També, per altra banda, com hem comentat, que tenim importants bodegues kosher al Penedès, com per exemple Capçanes, volem promoure la visita i els tests de vins. També volem poder fer xerrades amb emprenedors de les comunitats jueves que actualment viuen aquí a Barcelona i presentacions de llibres, com és el cas del Martí Gironell, Paraula de jueu, que el presentarem en les properes setmanes.
Doncs el millor us desitgem des de Ràdio Estel, els qui heu promocionat el naixement d'aquesta nova associació cultural, Amics dels Calls de Catalunya. No és l'única d'inspiració jueva o hebrea que existeix a casa nostra i que vagi molt bé. En tot cas, doncs quedem per tornar-ne a parlar més endavant a partir de l'experiència del vostre naixement. Hem parlat amb Carme Vinyes, presidenta de la nova Associació Amics dels Calls. Una abraçada i fins una altra.
I tant, moltíssimes gràcies.
I aquest primer temps de diàleg de la temporada el tanquem amb una proposta musical que us anirem oferint cada 7 dies. Avui és una cançó que van conservar els jueus catalans després de ser expulsats de la península Ibèrica pels Reis Catòlics. La interpreta Yasmin Levy, una cantant israeliana que ha recopilat moltes cançons dels jueus sefardites. Thank you.
festejava. Vaig festejar un temps. Una mariana que de voluntat jo prou l'importava.
El mirador de l'actualitat.
La notícia curiosa, amb Rafa Sanahuja.
Passen 2:15, després del programa Temps de Dinar.
Treu-te la mascareta.
Sí, no, me la trec. Perdó, que estava jo aquí amb la mascareta. I, Rafa, ens portes a temps passats amb aquesta música,
sí,
amb aquesta sintonia.
Perquè avui parlem d'un protagonista. Quan parlem de protagonistes, et soltaré protagonistes. Que
sí,
és la música més adient i sintonia més adient possible. Avui et porto un nom, vam conèixer ahir la seva mort, que és la de José Antonio Fernández Fernández, de nom artístic Fer.
Sí, senyor.
Ha mort aquest dilluns als 71 anys, segons informa, bueno, ens han informat diferents mitjans. Era, doncs, un ninotaire, un dibuixant,
sí,
de tota la vida. I el diari El Punt Avui, amb el qual col·laborava, va publicar inclús ahir la seva darrera vinyeta que tenia a veure amb la tornada a l'Escola. Doncs va ser un dels ninotaires més importants del país, un dels renovadors de l'humor gràfic durant les acaballes del franquisme i la transició, i va arribar a dirigir la coneguda revista satírica El Jueves. Doncs bé, avui, El Punt Avui, valga la redundància, Ignasi, li ret un preciós homenatge a les seves pàgines, no sé si l'has vist, però... És molt curiós perquè cada notícia ve il·lustrada, tot en societat, política, en economia, il·lustrada amb una vinyeta de Fer. I m'ha semblat un homenatge realment preciós cap a una persona molt creativa, un torrent de creació realment, de sarcasme també, i el període per al qual treballava, doncs avui ha fet aquest gest tan maco.
Doncs és digne de felicitar aquest gest. Ho he vist i, a més, és bonic veure com han treballat per fer-li aquest homenatge, perquè trobar les vinyetes...
Sí, sí, a tota pastilla, en fet, sí, molt curiós i molt elegant.
Gràcies, Rafa. Seguim des del Mirador de l'Actualitat.
El Mirador de l'Actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia, de dilluns a diumenge, la missa des de la Catedral de Barcelona. Podeu escoltar-la en directe a 7:45 del vespre. Sí, ara també els diumenges a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona a Ràdio Estel. Dinafen Plus és un complement natural desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, cobre i seleni, que contribueixen al normal funcionament del sistema immunitari. Ara que s'apropa el canvi d'estació, pren Dinafen Plus. Demana Dinafen Plus a Laboratorios Maen, Punès, o al 669-56-17-68. Apunta, 669-56-17-68, i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial. Sabies que a Sants s'amaga el forn de terrissa més antic del barcelonès? I que a Hostafrancs es van inventar les primeres ulleres aquàtiques graduades? Descobreix la Barcelona del 1900 i els seus secrets. Viatge a la botiga de l'àvia, una ruta teatralitzada per grans i petits. Entra a la web escenahistòrica.cat i reserva ja les teves entrades.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi. Mm-hmm.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de 7. L'eutanàsia està en aquests moments més a prop de ser regulada per una llei a Espanya, després que el Congrés tombés, ara fa uns dies, les dues esmenes a la totalitat presentades pels principals grups de l'oposició, el PP i Vox, en què es plantejava la retirada del projecte i la tramitació d'un text alternatiu sobre cures pal·liatives. La iniciativa presentada pels socialistes, el partit majoritari del govern, reconeix el que qualifica de dret a morir per a persones que pateixin una patologia o una discapacitat que siguin greus, que s'hagin quedat sense opcions de tractament i que vulguin, voluntàriament i amb el suport d'informes mèdics, acabar amb la seva pròpia vida. La pràctica de l'eutanàsia s'inclourà entre les prestacions del Sistema Nacional de Salut, si surt endavant aquest text, alhora que es regularà l'objecció de consciència dels facultatius que no vulguin executar una petició com aquesta. La tramitació és rèplica de la del 2018, que va decaure, finalment, amb la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions, les primeres de les dues últimes seguides que hem tingut, les de l'abril del 2019. La defensa del dret a la vida, els límits ètics d'una norma com la de l'anomenada mort digna i, en definitiva, tota la defensa d'una ètica humanista estan en joc amb aquest projecte legislatiu que uns ciutadans comparteixen i altres rebutgen, però que pot acabar amb una llei que permeti, una llei que tingui llum verda i que permeti provocar la mort en determinades circumstàncies. Amb tota la prudència del món i amb tot el respecte a totes les opinions, abordem avui aquest tema. Ens acompanyen per fer-ho Adalbert Marquès, president de Metges Cristians de Catalunya. Bona tarda, doctor Marquès.
Bona tarda.
Gràcies. I també és amb nosaltres Glòria Cantarell, metgessa igualment, internista, experta en cures pal·liatives, precisament, i membre de la Junta de l'Associació Dret a Morir Dignament. Benvinguda també. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, una primera anàlisi del que és aquest text, el que coneixem d'aquella manera, no? Perquè sempre aquests projectes legislatius són llargs. Després no sabem si s'aprovarà en aquests termes. Qui vol començar? És igual. Sí, doctor Albert Marquès, per exemple, és igual.
Val, bueno. A veure, nosaltres ja en altres programes havíem defensat la importància i ara, precisament, abans de començar aquest, parlant amb la doctora Cantarell, precisament, la importància de les cures pal·liatives, que és el que no s'ha fet, no? El que no pot ser en un país com el nostre, on encara no està desenvolupat un programa en aquest sentit de cures del malalt terminal, del malalt que pateix, és ja d'entrada ficar una llei que aboca això, que la gent demani la mort perquè està patint i perquè no hi ha uns serveis de cures pal·liatives prou adients per atendre les seves necessitats.
Perquè les cures pal·liatives, des de la posició de metges cristians, també dels bisbes espanyols i d'altres instàncies no necessàriament religioses que s'hi pronuncin, pot acabar, si es fa bé una llei de cures pal·liatives, amb el desig de molta gent de morir?
Pues sembla que sí, sembla que sí. Tenim un col·laborador, que és el doctor Villavicencio, que precisament va fer una tesi doctoral en aquest sentit, i va demostrar de que molta gent que demanava el final de la vida, molt sovint era tenien un dolor, una situació estressant com l'ofec o una angoixa, i en el moment que tot això es corregia, un abandono, no? I tenia proporcionava un acompanyament, en el moment que tot això desapareixia, aquell malalt renunciava a aquest desig de mort i de continuar amb aquelles cures que el permetien pal·liar aquells símptomes. Malauradament, la medicina de vegades curem i de vegades no podem, però com a mínim podem pal·liar i treure aquests símptomes incòmodes.
Doctora Glòria Cantarell.
Gràcies. A veure, jo estic una mica en desacord amb ell, malgrat estem totalment d'acord que les cures pal·liatives són bàsiques, són fonamentals. I el que ha passat en aquest país encara és que no estan del tot desenvolupades les cures pal·liatives. O sigui, realment, amb bones cures pal·liatives, potser el 90% de la població amb patologies cròniques o càncer o altres podria morir bé. Això no treu que hi ha un petit percentatge de la població, que nosaltres, si mirem el que passa a Holanda o a Bèlgica, seria al voltant del 4% de les morts, no? De la gent que mor tothom, que fent exercici de la seva llibertat, i perquè està patint i sap que es morirà, vol avançar aquesta mort. No vol arribar fins al final. D'acord? Llavors, hi ha determinades patologies amb les quals les cures pal·liatives poca cosa poden fer. sobretot amb aquestes persones que estan patint molt. I poso com a paradigma la ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica. És un malalt, el malalt que té una ELA es va paralitzant cada cop més, no? Fins que es queda totalment paralitzat, no? I ell ho sap des del primer moment. I diu, jo vull arribar fins aquí, i a partir d'aquí no vull més, perquè sé que és un patiment inútil, perquè sé que faré patir la meva família, perquè jo patiré, i no vull, i no vull, simplement. És una qüestió del respecte a la llibertat de les persones, no?
Sí.
Llavors pensem que la llei de cures pal·liatives ja hi és en molts llocs, i aquí a Catalunya no cal, perquè estan desenvolupades, no? I el que passa és que cal dotar-les de recursos. És com sempre, no?
Sí. El que vostès fan pensar que consideren és que, des de l'associació Dret a Morir Dignament, pensen que aquestes cures pal·liatives són compatibles amb donar marge a aquest provocar el final de la vida. Perquè aquí és una mica la clau, però per què creuen que pot ser legítim provocar el final de la vida?
Perquè creiem profundament en la llibertat de les persones. Això per un cantó, no? El respecte a la llibertat de les persones. I per un altre cantó, perquè estimem molt la vida i volem un final de vida digne.
Per això tothom ho comparteix, no?
Evidentment. Però la dignitat és personal i intransferible. Jo no puc decidir el que és digne per un altre. Llavors, hi haurà una persona que dirà, per mi, l'estar amb aquest final de vida, amb aquest deteriorament, no?, físic i psíquic, no és digne. I, per tant, no vull renunciar a la meva dignitat al final de la meva vida. Llavors, el que crec que hem d'entendre tots és que les cures pal·liatives i la llei i l'eutanàsia, que, si recordem, eutanàsia vol dir bona mort, no?, una mort plàcida, són compatibles, són complementàries. 90% cures pal·liatives i un petit percentatge de la població voldrà acabar la seva vida abans. Molt ben regulat, evidentment, no?
Sí, ja hem llegit parcialment alguns aspectes del projecte de llei que sempre exigeix informes mèdics. El que passa és que aquí, doncs, no tothom ho ve igual. I em sembla que des de metges cristians tenen l'exemple d'Holanda, bé, el tenim tots, l'exemple d'Holanda, o d'altres països, on sembla que l'eutanàsia ha anat a més, allà on s'ha regulat. En tot cas, precisem-ho si cal, eh?
Precisem.
Es parlen de xifres...
Doctor Marquès.
Inicialment es van parlar de xifres petites i molta gent que estava i ara no està a favor de l'eutanàsia a Holanda acceptaven, doncs, això, de dir, no, doncs, serà un percentatge molt petit, situacions molt concretes. Situació, per exemple, la de la L, jo crec que el malalt que té la L arriba un moment que ell pot decidir continuar o no continuar amb un tractament, per exemple, una ventilació assistida.
Si té una ventilació, si necessita una ventilació, sí.
Si és que arriba a necessitar-la, però en aquell moment jo crec que seria acceptable que digui, miri, jo aquests aparells és molt molest per respirar, perquè és un patiment, no? Clar. Respirar amb una màquina pot ser una cosa molt desagradable i molt intolerable, de dir, mira, fins aquí hem arribat i accepto al final de la vida en aquell moment. Això no seria eutanàsia.
No, exacte. Això és una bona praxis.
I, òbviament, amb un tractament, amb una sèrie de morfines o de fàrmacs que minvaran el patiment que pot arribar en aquelles hores finals de vida, no? Això, totalment d'acord, i això és acceptable. Però perquè estàs pal·liant uns símptomes i una situació, òbviament, de patiment i d'agonia, no? Podríem entrar de dir, bueno, és que la L al final es converteix en una agonia. Bueno, en aquell moment fas tractament pal·liatiu, no? A Holanda què va passar? Perquè hi ha molta gent que estava a favor de l'eutanàsia i ara no ho està. Gent que estaven dintre dels comitès, vull dir, no era gent al carrer, sinó...
experts,
no,
vaja.
Eren experts, la doctora Berna Van Barsen, per exemple, o el doctor Theo Boer, no?, que són professors universitaris. Ells estan dintre dels comitès, ells supervisen les eutanàsies que es fan i veuen que allà la cosa s'ha desmadrat. Que l'any es preveia que cap a l'any 2000... Espera, que tinc l'estadística, era l'any 2007, hi haurien unes 2.000 eutanàsies que, diríem, són aquestes acceptables, com dius tu, però a partir del 2007 allò es dispara i, bueno, ara no s'hi tenen... N'hi havien 2.000, ara no s'hi tenen 8 o 10.000. I veuen que són eutanàsies
xifres anuals,
forçades,
no? Perdó, xifres anuals.
Perdona.
Holanda, que tenen, no sé si són 12 o 13 milions d'habitants. I un segon, ara acabo de seguida. I què passava? A més, veuen que són eutanàsies forçades. No, és que sí, una vez dijo que si tenía demencia y tal, pues que prefería no vivir así como esta pobre gente que... pega algun grito i tal, clar, tu coneixes el que és el delirium. Una infecció urinària, un malalt amb una mica de demència, pot generar un agravament de la malaltia. Això s'interpreta com que hem pitjorat molt, pam, eutanàsia que te crio. I sembla que està passant així. Mira, això ho denuncien, eh? Són noms concrets.
Llavors, jo el que us recomanaria és llegir l'informe que fa el Parlament belga i l'holandès cada any. O sigui, el Parlament supervisa directament les eutanàsies que es practiquen. Aquest darrer any, el darrer informe, parla del 4% de totes les morts. ¿Vale? I és que l'informe està molt ben fet i, a més, és molt il·lustratiu, perquè són uns temes, o sigui, una casuística molt concreta. Això que acabes de dir, aquest doctor potser ho va veure, però llavors aquest metge que va fer això se la carrega, ¿vale? Va a la presó.
No, la van jutjar i la van considerar no culpable.
Pues, a veure, llavors...
Està documentat a la premsa.
Vale. La definició d'eutanàsia...
Una senyora de 70 anys que tenia.
Ja conec aquest cas. La definició d'eutanàsia és una persona que està patint... A mi em sap greu que la llei ho diu, un patiment insuportable. A mi això d'arribar a insuportable em fa patir a mi, no? Vull dir, un patiment que per la persona és intolerable, eh? No tenim termòmetres pel patiment, eh? Tenim EVAs, tenim coses, però...
També és subjectiu el patiment, però bé, hi ha casos en què sembla evident que ha de ser insuportable, no?
Exactament, no? Bueno, és subjectiu. Llavors... una persona que està en aquesta situació, amb una malaltia que no té cura, sigui malaltia, sigui un accident, Ramon San Pedro, etc., no? Que no té cura, que el portarà a la mort, no cal que sigui en dies, ¿vale? I que aquesta persona ho ha demanat reiteradament i en plena consciència, això és el que entra dintre de la llei. Però és que s'ha de demanar reiteradament amb bona informació per part dels metges, que això els metges ens hi hem de posar, perquè moltes vegades la nostra informació no és la que tocaria, i això ho sabem els que hem treballat a l'hospital. Sí. Llavors, la persona ben informada de totes les alternatives que té diu, jo no vull passar per tot això, hi haurà un altre metge que corroborarà, vull dir, és tot un procés, eh? Però és que la demanda ha de ser explícita i reiterada.
Bé, la qüestió és si després això se salta. Ara parlaríem de qualsevol tipus de llei, eh?
Això es comença així, eh? I a Holanda va començar així.
Clar.
Però la cosa va degenerar.
Senyora, si em permets, t'ho explico, eh? Aquesta senyora, una senyora amb una demència, que havia fet un testament vital, ¿vale? I havia dit que quan arribés un punt que no reconegués tal, no recordo exactament què, que no volia continuar la seva vida, ¿vale? En el moment que van anar per fer l'eutanàsia...
I també va dir exactament, va dir, vull decidir quan morir mentre encara estigui en ús de les meves facultats.
Exacte.
Quan consideri que és el moment adequat. I en el moment que li intenten fer l'eutanàsia, diu, no,
és que no...
Li donen un cafè, un sedan o no sé què, es desperta, li volen punxar la injecció...
Perdona.
I bueno, l'han d'agafar la filla, el marit, la doctora per allà punxant,
fent una execució. Perdona. És que aquesta senyora, en aquest moment... Llegeix-t'ho bé, no estava en plena consciència. Ja no estava. Aquesta senyora ho havia deixat escrit en el seu document. I no estava ja en els seus cabals.
Bueno,
el que va fer... El que nosaltres...
Va dir que no volia, que no era el moment.
No, perdona, no era el moment.
Pues, i entre una qüestió... Sí.
Exacte.
Era un cas delicat, eh? Un cas complicat.
Perquè és que nosaltres sabem que a vegades, amb malalts que estan amb un deteriorament cognitiu, quan vas a punxar-los, no?, fan una retirada. Però això és una cosa...
Un mecanisme instintiu. Bé, avui parlem de l'eutanàsia amb els metges Adalbert Marquès, president de Metges Cristians de Catalunya, i amb la internista experta en cures pal·liatives, Glòria Cantarell, també membre de la Junta de l'Associació Dret a Morir Dignament. Podríem comentar diverses qüestions, però ha fet referència abans la doctora Cantarell a un terme que pensem que és molt important a l'hora d'analitzar la qüestió que ens ocupa avui, el de la llibertat. Perquè, clar, la llibertat tots la tenim, però en el camp mèdic sempre la llibertat és total. Clar, moltes vegades pot haver-hi un pacient que digui jo no vull que em facin aquesta prova, Sí, ho pot dir, però a vegades els metges poden forçar una mica, no?
Està molt influenciada. O sigui, la llibertat depèn de com expliquis les coses, com les plantegis.
El metge pot considerar i pot convèncer un pacient.
Per llei, per llei...
Mig ple o mig buit, no?
Exacte. Per llei, el malalt que diu... Ben informat, és que tornem a lo mateix, no? Ben informat. I aquest malalt diu, jo no vull, per exemple, més quimio, fer més quimio. Té tot el dret per llei. Des de l'any 86 i des després, l'any 2000 a Catalunya i l'any 2002 a la llei espanyola.
I deixi'm ser una mica provocador. No és manca de llibertat sí, també el tema de les vacunes, que hi ha gent que diu que no li agraden les vacunes?
Bueno, és que aquí entrem en un altre tema. Aquest seria un altre tema que estaríem segurament d'acord.
És una qüestió de llibertat.
O sigui, la llibertat, el respecte a la llibertat s'acaba, o s'acabaria, entenc jo, és un tema molt discutit, quan això pot agredir a altres.
Afecta la salut pública.
Exactament.
Que quedi clar, sí, que no volia defensar els antivacunes.
Però hi ha lleis, però hi ha lleis, per exemple, que, malgrat que tinguis tu la llibertat de decidir, no t'ho permeten. Per exemple, les lleis de tràfic, de portar el casc a la moto o de portar el cinturó de seguretat.
Per exemple.
Si tens un accident, pots dir...
Per això em semblava interessant el terme llibertat, aquí.
O sigui, i la llibertat, més que acaba quan comença la dels altres, jo penso que al contrari, es desenvolupa quan hi són els altres. El fet de vacunar-nos tots fa el que se'n diu una vacunació de grup. Ja pot ser la persona trasplantada que té les defenses molt baixes, que gràcies a la vacunació de grup pues, no li arriba la malaltia.
Sí, sí,
no?
Amb això estem d'acord. Però després hi ha,
és evident.
Una cosa absolutament personal.
I com les vacunes, podríem posar altres exemples, de quadres mèdics d'un pacient.
Però la meva vida és meva. No és de ningú més, és meva. Llavors hauria de poder decidir.
Però té un valor, no?, que potser
però
podríem considerar...
Però té un valor
considerar...
per mi.
Què pensa però, el doctor Marquès?
Però clar,
també.
Té aquest valor que tu consideres, però també que el context li considera. Perquè hi ha gent que demana al final l'eutanàsia, diu, els meus fills pues, sóc una càrrega, em diuen que sóc una càrrega. Potser s'ha d'estudiar la situació social.
Exacte, perquè a vegades no, eh? Vull dir, moltes Boer, vegades...
Theo Boer, un informe d'aquests que va fer, sí, que va llegir davant del Parlament Britànic, va dir, bueno, s'ha convertit l'eutanàsia en una alternativa terapèutica, entre cometes, davant de problemes clínics o psiquiàtrics, de patiment existencial i precarietat social... que es podrien solucionar d'una altra manera. O sigui, que hi ha una situació clínica que dius, però... home, aquí podien fer aquests tractaments i vostè se n'en sortiria, però bueno, al final hi ha com una pressió social. Pensin que a Holanda són mútues, clar, les mútues es freguen les mans, però no. Quan hi ha una malaltia crònica...
Perdona.
...genera més despesa...
No.
Baixen les despeses perquè la gent demana l'eutanàsia. No sé fins a quin punt això pot influir, no?
Això no... I a més, a veure... Nosaltres, acabo de dir, nosaltres volem una mort, un final de vida digna i una mort digna, vale? I la dignitat és intransferible de cadascú.
Sí, però aquesta dignitat, precisament, però... és si mors de forma natural
i, per què?
I mors acompanyat i mors amb els tractaments que necessites. Però ja quan et veus abocat a demanar la mort, algú falla.
No.
Perquè l'instint vital el que et porta és a sobreviure.
L'instint vital sí, però el patiment... O sigui, ja, fent cures pal·liatives, i si has fet, que m'has dit, cures pal·liatives tots dos, quants malalts et diuen, doctora, ¿cuánto durarà esto? No? I la família no diu res. Si dius, pues, a veure, intentarem controlar aquest dolor... No?
De fet, les cures, cures pal·liatives moltes
dolor,
vegades...
Però quan hi ha un dolor incontrolable, fem una sedació pal·liativa. Jo amb el Covid a l'hospital n'he fet unes quantes sedacions pal·liatives. El malalt acabava morint, perquè estava en una situació d'agonia, no hi havia lloc a l'UCI, pel seu perfil se sabia que si entrava a l'UCI aquesta agonia encara duraria més i el patiment no seria d'hora, sinó seria dies o setmanes.
I amb això estem totalment d'acord.
Sedació pal·liativa, i havies de sedar-los. I parlaves amb la família, inclús informaves al malalt.
Ojalà tothom tingués aquesta idea.
I això és el que...
Però això no es contradiu amb la voluntat d'una persona de no arribar fins a...